Sí, bé, has de seguir. Continuem amb el simposi. I has de seguir en Joan Calçapeu, que també s'estrena per primer cop entre nosaltres com a investigador de temes històrics. Ell és professor de llengua i literatura catalana. Avui presentarà una ponència titulada Catalanismes en el planisferi d'en Sebastià Cabot. Fins ara sabeu que Sebastià Cabot era tingut per venecià, tot i que tenim el document en què se'l naturalitza a Venècia, o sigui que si se'l naturalitza és que no ho era, que hi ha aquest document citat com tothom, i diu una altra gent i se l'esmenta com un altre genovès com en Colom. El fill d'en Joan Cabot, en Sebastià Cabot, va estar a les ordres de Carles I i durant el seu regnat doncs va fer diversos viatges d'exploració per les costes de Nord-Amèrica i per les costes d'Amèrica en general. Fruit d'aquestes exploracions va ser el dibuix i la plasmació de totes aquestes noves terres en un planisferi, en el qual, com és normal, s'hi va posar una toponímia, i dins d'aquesta toponímia de les anotacions s'hi poden observar un munt de coses molt interessants per a la nostra recerca i que en Joan ens explicarà tot seguit. Us saludem amb en Joan Calçapeu.
Bon dia. L'any 1544, Sebastià Cabot, fill del navegant i descobridor d'Amèrica del Nord, Joan Cabot, va fer un planisferi on cartografiava el món conegut de les hores. Ja feia 50 anys que el seu pare havia arribat al sud de Terra Nova, el dia de Sant Joan de 1494. I per tant, a l'elaborar el mapa, Sebastià va mesclar topònims concebuts pel seu pare amb altres que procedien de la cartografia espanyola, portuguesa i francesa de la primera meitat del segle XVI. En aquesta barreja rau la dificultat d'analitzar els topònims del mapa. Bé, així, als anys 1928 i 1929, l'historiador Ricard Carreras Valls cridava l'atenció sobre alguns topònims catalans del mapa, uns de ben clars, altres de probables. Analitzar críticament els documents que parlaven de Joan Sebastià Cabot i arribar a la conclusió molt fonamentada que els navegants eren catalans o d'origen català. Els topònims d'aparença catalana es concentren en el mapa de Sebastià Cabot, en la desembocadura del riu Sant Llorenç i a la península de Terranova, les primeres terres que descobrí son pare, en l'any 1494, en una primera expedició privada, sense ajut del rei anglès Enric VII. Doncs bé, si Carreras va ens deia, en el comissari de Cabot, nous topònims catalans o relacionats amb Catalunya, jo em deixo el cor d'ampliar la llista a 29 catalanismes segurs o molt probables. 29, una xifra que equival al 30% dels topònims de la parcel·la de mapa que veieu aquí, que ens ocupa. Aquestes xifres són sorprenents si tenim en compte que Sebastià Cabot va elaborar el mapa a Sevilla, a ser capità i pilot major del rei Carles V, i que, per tant, ell mateix ja devia castellanitzar poc o molt molts topònims. I els que no va castellanitzar ell, els va castellanitzar més tard el mapovista, com semblen indicar en prou de valors que va fer una transcripció poc a temps de molts noms. Per això és significatiu que trobem en el planisferi de Cabot rastres tan i tan abundants de catalanitat. Si no puc comentar-los tots, o nosaltres ens renyaríem, almenys en comentaré un granadet, més o menys prou. Vaja. Des d'aquí no distingeix gaire. Però vaja. Una illa molt gran que està aportada al primer punt on el navegant Joan Cabot va arribar, costa batejada com a illa de Sant Juan. Ara bé, aquesta forma del topònim castellana no concorda amb la referència que se'n fa a la llegenda castellana del planisferi, on consta que de la mitja tierra le pusieron nombre San Joan. Si la primera terra batejada per Joan Cabot va ser amb dues paraules catalanes, San acabat amb D i Joan, escrit en Bo, com és que no consta així en el mapa? Bé, crec que no consta així perquè el copista ha castellanitzat el topònim del mapa i no ha parat atenció en el text de la llegenda. Però els obrits del copista no limiten a la llegenda, sinó que s'estenen a les indicacions de romans del mapa. Per exemple, a l'est del Carib, des d'aquí, que és massa petit, no el deu distingir, a l'est del Carib llegim, en lletres de gran format, de la isla espanyola Cuba i Sant Joan, versar la quarta, número 2. Bé, el destí castellanitzador i la poca traça hi ha la cua de l'autopista arreu del misteri, sobretot per la poca de toponímia de la badia de Sant Llorenç i el seu entorn, on hi ha la més gran densitat de catalanismes. Vegem-ne el bus. Pots posar la següent? La número 3. Molt bé, pots veure-ho, eh? Aquí es veu molt bé. Molt bé, aquí tenim la desembocadura del calor del riu Hamilton. Consta com a riu Duffet, un nom estrany que no és cap llengua, no és ni dolce, ni dolç, ni res. És la tergiversació d'algun nom que desconeixem. El que ens interessa d'aquí són alguns topònims que hi ha que es mouen a la banda dreta. Comencem pel primer. A dalt tenim Golf de Branda. Vejam. El diccionari d'Aguiló defineix el mot brandó com un cidi de pes d'una lliura. Coromines, en el diccionari que és un etimològic i complementari, defineix brandó com una torxa encesa, afegint que l'emoció de cremar està ben clara en la paraula brandó. Diu Coromines, que no sé bastant exacta la localització que dona que l'algoritmoll dona el mot brandó, limitant-lo a l'aquesta ració i un rostre llunès i a la zona barcelonina i lligarà. A la fi, Coromines també nota el derivat branda amb el significat de flama, que el situa al complet i a la garrotxa. Vaja, està clar que branda, brandó, significa tots, punt de llum que serveix per indicar o per il·luminar algun espai. Doncs bé, branda, brandà, no existeix en castellà. Sí que existeix en italià, però amb un significat que aplicat a un punt geogràfic és absolut. En italià branda significa amaga, llit que penja. Doncs bé, em sembla evident que el gol de branda ens parla de la paraula catalana que designa una torxa encesa, una atxa, perquè això hi devien veure els mariners en passar-hi per davant, o potser hi van posar com a punt de referència. Escolta, tenim el gol de Guaret. Doncs bé, a Guaret significa en català a poc, sense pressa. Si la grafia no està distorsionada, es veu tractar d'un gol quan els vaixells navegaven a poc, o tal vegada una zona d'aigües tranquil·les. Sí, com sigui, el mot Claret no existeix en cap llengua coneguda, i en canvi sí existeix en català. Claret és una paraula exclusiva en catalana que deriva de l'antic plet. Més a sota, tenim ja la terra de rius trans. Bé, terra i rius són dos noms clarament catalans. No hi ha retorn. Quant a pranos, prana és un adjectiu algarès que significa pla. Podria ser un algarasisme? Podria ser, però em sembla més probable que el copista hagi transcrit malament el mot originari planes, amb la qual cosa el topònim ens parla d'una plana que no discorre el curs final de dos o tres riuets. Més a sota tenim la badia de Figueres. Badia de Figueres. Vejam, el mot Figuera no existeix en castellà ni en italià, i tampoc en portuguès ni en francès. En canvi, és una paraula catalana molt ben documentada. En l'alcoholemoll, un fiter és un terròs fort o tros de roca que es troba superficial o molt poc enmig de la terra de conreu. També és una cimbrera petita, i a Mallorca, fitera és alguna cosa que s'enfonsa sòlidament en la terra. Segons el diccionari Aguiló, fiquer fitera és un claper de claves pedregoses en un camp que surten a flor de terra. Bé, si aquesta paraula no existeix en català, ni en castellà, ni en italià, i en català sí que existeix molt clarament amb aquest significat de clapes o coses que sobresurten d'una plana, llavors sembla que la veïna de Piteres suggereix, per analogia, una estesa d'esculls que sobresurten lliurement de la superfície de l'aigua. Després trobem la badia de los Santes. Bé, si no hi ha hagut cap error de còpia, hi posa Santes, un mot que és morfològicament català. Cap altra llengua romànica no fa aquests plurals en vers. Doncs bé, a casa nostra, les Santes són Santa Juliana i Santa Santoloniana, deixebles de Sant Bogat i patrones de Mataró. La badia de Sebastià Cabot, escriu, està presidida per dos idiots, pròxims l'un de l'altre i tots dos molt pròxims a la costa. Doncs bé, ni a Castella ni a Itàlia s'ha parlat mai de les Santes ni de Itante. En canvi, el punt de les Santes està documentat a Sant Cugat del Vallès des del segle XI. De fet, Catalunya és el país europeu on més arrelada és la devoció de les dues úniques Santes que van de bracet en el calendari. Bé, sota de les Santes, hi deu haver el cap de Manuel Pinyol. Manuel Pinyol.
Baixos també,
bé, però això no és definitiu. La grafia X també podria ser una paraula castellana. Baixos. No, no, vaja, no és. Podria ser castellà perfectament. No és Pinyol. Vaja, la grafia és clarament Pinyol, no Pinos. I com que el cognom Pinyol no existeix enlloc, ha de ser per força Pinyol amb N-Y o Pinyol amb ella. Doncs bé, aquest Pinyol és un cognom privativament català. No sabem res d'aquest Manuel Pinyol. Només puc dir que no era noble ni persona de rellevància, perquè no se'l tracta de don. Devia ser, doncs, un mariner. A sota tenim, finalment, en aquesta transparència, la costa d'Estana. Sí, al final de tot. Vaja, estem tractant d'una costa d'estranys, és a dir, un indret on els navegants van veure gent que els sembla estrany. El topònim sembla català per dues raons. No mostra la S, que no és significativa, ja que en castellà la trobem de vegades en lloc d'ins. En canvi, la denominació de l'article i el nom és insòlita en el mapa de Sebastià Cabot. És l'única denominació d'aquesta mena que hi ha en el mapa. I a més, la terminació del nom sembla també catalana, ja que en aquell temps la N i D catalana es grafiava sempre N. Si es tractés del mot castellà estrany, el modista hauria respectat la O, tal com la respecta amb tots els topònims que contenen una O posició final, com Baixo, Nevado, Limonios, Bacallos, Blancos... En definitiva, vaja, l'aparença és un mot d'una claríssima aparença catalana. Bé, hem de canviar de transparència. La 4?
Tenim temps de rellar un riu de vaca. També ens donava la gana de sucre.
És un riu de vaca. Jo no l'he recollit, no el veia clar, però mira, doncs, podria ser. Vaques, vaxes, de fet és un plural català. És un altre topònim d'aparença catalana, cert, no hi havia final. Gràcies, Jordi. Després tenim, en aquesta, vaja, una illa de pinos. A veure si la veiem.
La tercera de dalt a la dreta.
Sí, a dalt, la tercera. Illa de pinos. Vaja, en els segles XV i XVI, al continent americà no hi havia pins. Per tant, es tracta de pinos. Els cartògrafs, ja ho sabeu, cartògrafs i transcriptors no feien servir accents. Doncs bé, Pinós és el nom de dues viles catalanes, l'una a la Segarra i l'altra a l'Inalucó Mitjà. També és el nom d'una serra al sud-est del Solsonès. Però, sobretot, Pinós és un dels miratges més destacats de la noblesa catalana, que donava un enfilall llarguíssim de senyors feudals, barons, comtes i marquesos, que ara seria molt feixut de glossar. En canvi, com a topònim i com a antropònim, Pinós és desconegut tant a Itàlia com a Castella. A sota tenim una illa de Frei Lius. Frei Lius. Bé, és una metàtesi de Frei Luís, esclar. Vaja, qui devia ser aquest religiós? Podem suposar que es tracta del capellà que acompanyà Joan Cabot en la segona expedició, la del 1498, ja beneïda pel rei Carles, Frederic VII d'Anglaterra. la segona exposició, Terra Nova. És un religiós que el volem esmentar per l'ambaixador dels Reis Catòlics de Londres com a otro fray Bulli. És a dir, que Lot, l'any 1898, va a Terra Nova acompanyat d'un, diguem-ne, assessor espiritual, un religiós, otro fray Bulli. És a dir, que tractava la nostra pregunta s'assemblava al capellà diplomàtic, mariner i català Bernat Bulli, que acompanyava Colom en un dels seus viatges. Algú que tenia unes característiques similars. Doncs bé, sabem que un any després, l'any 1499, a Londres, hi havia una ambaixadora de França que anomena Pedro Luis. I aquest ambaixador de França era capellà, era diplomàtic, era mariner i era català, exactament igual que el pare Bulli. Per tant, les possibilitats que aquest otro fray Bulli que acompanyà religiós sigui aquest Pedro Luis, diplomàtic, capellà, mariner i català. Carreres d'Alls ja ho sostenia, això fa 70 anys, i trobo que amb molt de fonament. A sota el govern, illa de Bagallos, veritat? Bagallos. Vejam, Carreres i Valls ja va comentar extensament aquest nom en el seu llibre sobre Ferrer, Colom i Cabot. Crec, com Carreres, que es tracta d'una castellanització del plural català de bacallà. De fet, els polemisferis castellans del segle XVI escriuen bacalao i els documents portuguesos hi escriuen bacallao, amb la A. Bacallos, doncs, és un dels molts rastres de catalanitat presents en el polemisferi de l'Occident. Faig via perquè si no us acabarem molt i em renyarà. Vejam, cap de Sant Pere. Anem baixant.
Ja, cap de Sant Pere.
Espera. Molt bé. Joan Cabot el devia anomenar així perquè l'inspeccionà segurament el 29 de juny l'onomàstica de Sant Pere Apòstol. Alguns hi han volgut llegir Cabo de Espera amb la E alinida. Però és molt més probable que el topònim faci referència a l'apòstol, ja que la S està clarament separada de la paraula anterior i de la següent, i perquè el dia de Sant Pere s'escau 5 dies després de Sant Joan, i en què Joan Cabot arribava a la costa sud de l'actual Canadà. També pot ser que el topònim respongui a una analogia celestial. Així com Pere guarda la porta del cel, aquest punt geogràfic és la porta d'un paradís terrenal tot just descobert per Joan Cabot. Sigui la raó una o l'altra, som davant un catalaníssim Sant Pere. Passem a les 11.000 iògines, és a dir, les 11.000 verges.
Les tenim, ja hem de girar-ho així. Molt bé. 11.000 iògines, ho veieu?
Vejam, iògines és una manera llatinitzada de l'escriure verges. Molt bé, aquest tipus d'un nom o un grup d'elles. Es tracta de les 11.000 verges, que eren 11, no pas 11.000. Carreres d'Alls ja va cridar l'atenció sobre aquest topònim, no perquè sigui escrit en català, que potser no ho és, sinó perquè el culte de les 11.000 verges, nascut a Colònia, a Alemanya, va arrelar més que enlloc a Catalunya, i sobretot a Barcelona. Al segle XIII, el bisbe Bernal de Gurb aixecà una capella a la catedral de Barcelona en honor de les màrtirs, i verges. I la devoció a les 11 verges va augmentar a Barcelona als segles XIV i XV, quan arribaren a Barcelona els caps de 4 d'aquelles verges. El mateix Cristòfol Colom posà el nom de verges, referint-se a les màrtirs colomeses, a un grup d'elles del rei. Som, en definitiva, davant un topònim que ens parla de la cultura religiosa catalana. A sota, cap del mar.
I a sota, amb una cosa del Maro.
No, per això. No, hem d'anar a la cinquena. La pots canviar?
Està ja, ja se queda prima allà. Prima vista.
Prima és una paraula que és italiana o catalana, una de dues.
Apunta prima o en croat.
Sí, bueno, sí. Sí, però també podria ser italià. El que passa és que tots els historiadors han interpretat aquest topònim com un italianisme claríssim. Bé, no és tan clar, pot ser català també.
ens trobem amb moltes paraules que són catalanes i castellanes, catalanes i italianes, catalanes o portuguès. El component català hi és sempre, això sí.
En italià no és vista, eh? El vista barrejaria italià i una altra cosa.
Barrejaria castellà i italià. Ja, és comú això en aquests mapes. Hi ha una barreja lingüística molt desordenada i de vegades força incoherent des de la nostra perspectiva. Sí, tocar una paraula sí i l'altra no, de manera que en un mateix topònim podem trobar rastres de dues o tres llengües.
A l'hora de Palma hi ha Santa Úrsula i les mil verges, eh? Allà ja parla de mil verges de Palma, encara que no les fossin 11.
Allà, mil, bé, perquè el llegeix 11. Històricament eren 11, el que passa és que el mite el va exagerar i se li van afegir, li va afegir el mil.
La capçalera era la Úrsula, Santa Úrsula.
Cosa que demostra també que la devoció a les 11 mil verges era molt estesa a Catalunya.
Vejam, cap del mar, bé, no sé si ja el tenim, el tenim jo aquí. Cap del mar.
Vejam, mar és un topònim desconcertant. No s'hi val interpretar-hi maró, perquè dins la regió les aigües estan calmades. Tampoc el sonar, perquè no està en zona de barrets. I poc es pot tractar de mort, perquè els indígenes americans no lluïen turbans. És molt més probable que sigui una mala transcripció de cap de Sant Marc, de la mateixa manera que el cap del Bertó, és un altre cap que apareix en el mapa, en el cap del Bertó. Sí, en tots els casos el codic té interpretat l'abreviatura del Sant com una L. El que era un sant, un ésser de sant, l'ha afegit a D i l'ha transformat en un topònim incongruent, que no significa absolutament res. Del mar, proposo, crec, sostini, que és una mala aglutinació de Sant Marc. Ho dic perquè...
Està en vertical.
Ho penso perquè aquest mateix fenomen s'esdevé amb un altre topònim, amb del Bertó, que és una interpretació errònia de Sant Bartomeu. Com que es repeteix el fenomen, interpreto que aquí passa el mateix. I si aquí passa el mateix, que hi tenim el suport topònim, Sant Marc, cap de Sant Marc. En el calendari cristià, un Sant Marc màrtir s'escau el dia 3 de juliol. Pot ser que el bon pare l'afegís així el cap en honor del sant del dia. Però també és fàcil que honorés Sant Marc en lloança de la seva anterior ciutadania, ja que Sant Marc és el patró de l'any. I ara ens comencem a enfilar cap amunt. Punta Formosa.
No es veu. Pots pujar una miqueta? No, no. Aquí.
Començant en Forbes i tirarem cap a l'altre. Punt de Formosa. Carrer de Vidal ja havia parat l'atenció en aquest topònim, que considerava català, no per raó de l'èmfasi inicial, que en aquelles èpoques era tan pròpia del castellà com del català, sinó per raó que subsegueix. En castellà seria Formosa. De fet, el transcriptor escriu veia Formosa més cap a l'oest, en un altre punt. Per què aquesta doble solució? El més probable és que el copista va rebar i s'oblidar de rectificar la O catalana en un topònim menor. A sobre, tenim un topònim molt estrany, cap de Badalida. Bé, és un topònim estrany perquè el conjunt no significa res, i per tant és clar que el copista l'ha modificat. Ara, el prefix Bada és propi d'alguns topònims catalans caracteritzats pel fet que són llocs alterosos, des d'on es pot escampar la vista. Badalós, com la Badalota de Roc del Penedès, el Badalú que fa Càrix o el Badalú que fa la Mitja. Fora bo que ho podrà in situ si el cap té o no aquestes característiques. Si fos així, fàcilment podria tractar-se de Badaladia o Badaladiu, un indret elevat des d'on hom pot contemplar la badia francesa. A sobre, tenim el riu Cabot. Sembla una D, però és clar que hi diu i vol dir Cabot. Bé, sembla que Joan Pabó, com era habitual en els exploradors de noves terres, va immortar un tros d'un home en un accident geogràfic. Val a dir que Pabó és un llinatge molt abundant arreu de les terres catalanes, però desconegut en terres de Castella i d'Itàlia abans del segle XVI. Els cognoms italians que s'hi assemblaven, Gavotto, Cabuto, Cabuntus, Gavutus, mai no han generat la variant Cabó.
Som, per tant, davant d'un cognom català, que és, evidentment, el nom de l'escollidor, el cognom de l'escollidor. Just al damunt tenim un altre topònim una mica divertit. Caca Medes, sembla llegir-s'hi. Bé, és evident que aquest caca és una transcripció defectuosa de roca. Rosa o roques. Bé, Carrer de Llibas ja va relacionar aquest topònim amb les illes Medes de la nostra costa. Si deuen assemblar. Em falta anar-hi físicament allà i comprovar si realment aquestes illes s'assemblen a les nostres Medes. Bé, ja dic que aquest caca ha de ser realment roca o roques, una forma, la forma roca, les roques la trobem, de fet, ja ben escrita, i a la catalana, acabada amb ES, en un altre rocodó que l'inseri del Cabot, al sud de l'actual equip. Molt bé, a sobre, sembla que és a sobre, tenim el riu de Peros.
On que està al damunt?
Riu de Peros. Bé, aquest és un altre topònim de clara fesomia catalana. Ja sabeu que els copistes no posaven accents. Per tant, som davant de una de dues. O som davant de Peros, contracció col·loquial de Peresós, o de Peres, Peres. Però vaja, Peros no pot ser, perquè no objectiu no pot anar després de la proposició de riu de Peresós és incongruent i agramatical. Per tant, s'ha de tractar del nom Peres, Peres. I per tant, som davant del sintagma riu de Pedres. Resulta que aquest topònim ja el trobem a la geografia catalana. Riu de Pedres és la riera que dona nom al poble de Sant Martí del riu de Pedres, pel prop de Vic. Continuem pujant. Costa de Don Martí. Aquest és més clar encara. Carrer de Llibert ja va fer notar que, a excepció feta del català, cap dels idiomes europeus elegeix la N final del nom Martí. Es tracta, doncs, d'un nom exclusivament català. Qui devia fer aquest Martí que participava en la descoberta o tenia alguna relació amb Celestia Cabot? El tractament de Don indica que no es tracta d'un senzill mariner, sinó d'un personatge regular. Es pot tractar d'una recordança de Martí Romà, l'últim rei de la dinastia catalana. També pot ser un homenatge al cavaller Martí de Haïm de Nirenberg, navegant i autor d'un globus, el que anterior per molt poc el primer viatge de Colom, on feia constar l'existència de l'illa. Encara que no podem identificar aquest Don Martí amb seguretat, sí que podem assegurar la catalanitat del topònim. Bé, fem un vot més cap amunt i trobem el Capo de Arapife.
Bé, saltem bastant amunt.
A dalt de tot del mapa. Capo. Bé, és curiós aquest Capo. Sembla una castellanització barroera del món català cap. És l'únic cas que he trobat en el mapa. Passem a una altra banda del mapa. Escala. Aquest és l'únic topònim que a l'hora de fer la transparència m'ha quedat tallat.
Veieu que al damunt tenim un golosme, golesne, golosme...
Doncs bé, just al damunt hi ha Estales. Vaja, Estades existeix en català i en castellà amb el significat de permanència d'algú en un lloc. Ara, els millors diccionaris castellans, adverteixen que Estades és més freqüent, és freqüent a Hispanoamèrica i rar a Castella, on és molt més comú usar els mots estadia o estàtia. Tan rar és el mot estada en castellà, que alguns bons diccionaris castellans ni tan sols recullen el mot estar, diccionaris com els d'Alús. I de fet, altres diccionaris d'equivalències català-castellà, castellà-català, com el de l'Enciclopèdia o edicions 62, tradueixen estada com a estància, estaria o permanència. És a dir, ignoren molt bons diccionaris actuals i anteriors el mot estada. En definitiva, estada és un nom molt corrent en català, però molt rar en castellà. Tan rar que bons diccionaris l'ignoren sense cap problema. El topònim que apareix en el mapa, tot i que no el veieu ara, té tots els números de ser un catalanisme. És el més probable. Molt bé. A sobre trobem la Agave. La Agave. Això ja sí que es fa en el mapa. Vaja. És un altre topònim d'aparença catalana. Ni el francès ni l'italià tenen cap paraula que s'hi assembli. I dubto que el cotista hagi deformat el mot castellà aguada amb una U pronunciada amb nitidesa si la manté en tots els altres topònims del mapa. Buena Madre, Frei Luis, Buenaventura, Luogodoma. Si el cotista o cotistes mantenen sempre la U, és que aquí no n'hi ha bé. Per tant, tenim agada. Doncs bé, el mot agada s'assembla molt a la igada balear i rossellonesa, la iguada del català central, i significa gran quantitat d'aigua o bé provisió d'aigua dolça per al consum de la tripulació d'una nau. Qualsevol dels dos significats és factible i perfectament aplicable al topònim, ja que en aquest punt del riu l'aigua encara no és salada i es precipita amb molta força riu avall. Són, doncs, davant un altre catalanisme més que probable. A sota trobem golesme i golosme. Vaja, són dues paraules que no signifiquen res i, per tant, són molts tergiversats. Els trobem tots dos junts, l'una sota de l'altra. I bé, és una manipulació barroera o una mala transcripció. Els topònims semblen designar el desguàs estret de dos riuets que boquen l'aigua en el riu Sant Llorenç. Es tracta, doncs, crec, de dues goles fines, és a dir, dos passos estrets que l'aigua discorre entre dues masses rocoses molt pròximes l'una a l'altra. Continuem baixant, ara fem un salt cap avall i trobarem la Ella, Illa de Canes Serrana.
Es veu?
Comes, Serrones, Canes Serranes, A, O, és allà on hi havia una A, fàcilment escrivia una O i al revés. Illa de Canes Serrans. Bé, es tracta clarament de l'illa dels Canes Serrans. Coromines, en el diccionari etimològic, afirma que ni un castellà serrano o serrano, ni un italià serrano no es troben en els diccionaris. És a dir, en els diccionaris que Coromines coneixia, que eren quasi tots, per no dir tots. En canvi, serrà és un mot català que significa peix semblant al moll, d'etimologia incerta. Coromines diu que el serrà és ben conegut en totes les costes de la llengua catalana. A Mallorca, en concret, parlen de vaques serrans. Aquesta paraula també existeix en sard, però resulta que el mot sard, serrani, serrani, serrano, ve del català. Són, doncs, davant d'una paraula netament catalana dins d'una construcció que s'assembla molt a la mallorquina vaca serrana. Ara hem de canviar la transparència. La sisena. Ui, em passo de temps molt, no? Mira, que raó. Vejam. Bahia de San Lorenzo.
Bahia de San Lorenzo, aquí, a
l'esquerra. Vejam, qui diu Lorenzo? Que no significa res. Però vol dir el riu Sant Llorenç. Aquí posava el riu Sant Llorenç en alguna llengua. Posa l'Oremi en comptes de Llorenç amb ser trencada o Llorenç amb NS, en català. En italià, castellà i portuguès hauria de ser Lorenzo. En llatí, Laurentius. En francès, Logans. En anglès, Laurens. Vejam, quin d'aquests noms pot haver donat peu a la grafia errònia Loremi? Doncs només la forma catalana Llorenç, acabat amb N, ser trencada, o N, S, no n'hi ha cap altre que s'hi assembli. L'OM, la M i la E s'assemblen molt a la terminació catalana Llorenç. No s'assemblen en res a cap a la paraula Lorenzo, ni Laurentius, ni Logans. No n'hi ha cap altre que s'hi assembli. Per tant, em sembla evident que el copista, que era castellà, tot que desconeixia la forma en català, va interpretar la seqüència N, S o N, ser trencada, com a men. Momingües.
On trobem momingües?
Més a sol. Vejam, momingües, momies, significa mòmies. Les esclar, que és el que els navegants hi devien veure. Doncs bé, en castellà no existeix ni ha existit mai el mot momia. En portuguès hi ha múmia, i en italià momia. I en català antic tenim momia, escrit amb o o amb u. El significat és sempre el mateix, la carn putrefacta i la carn ensorrada, on els cadàvers amb els talans. Molt bé, la part que proposi pot ser portuguès, italià o català. Però el fet és que en la costa nord-americana del mapa de Cabot, de mots portuguesos i italians, n'hi ha molt pocs, poquíssims. Comptabilitzant-ho, hi ha un 3% de lusismes i un 5% d'italianismes, davant un 30% de catalanismes. Per tant, per pura estadística, el més probable és que es tracti també d'un mot català. I acabaré finalment amb l'illa de Dimonios. Amb això hem de retornar a la tercera transparència, la número 3. Sí, està en vertical, a l'esquerra en vertical. Illa de Dimonios. Bé, és un topònim que apenas mereix comentari, apenas necessita comentari. La primera illa del topònim únicament és pròpia del català. L'italià, el portuguès, el francès, el castellà i l'anglès escriuen i pronuncien E en la primera síl·laba del mot. Es tracta, doncs, d'un catalanisme molt clar. Vaja, i amb això acabo. Només dir que si en aquest racó de mapa que té topònims que van ser posats pel Joan Cabot i reposats i combinats amb d'altres pel seu fill Sebastià Cabot, en aquest racó de mapa els catalanismes segurs, probables, molt probables, s'eleven a un 30%. Trobar un 30% de catalanismes, de rastres de catalanitat, sigui morfològica, sigui lèxica, sigui de referents culturals, en un mapa fet a Sevilla per a ús de catòlegs castellans i per a ús i gaudi dels reis castellans és sorprenent. És absolutament sorprenent i alguna cosa vol dir. És normal trobar un 3% de galicismes, quan trobem un 5% de lusismes, un 4% d'italianismes. No és significatiu. Parlar del 30% de catalanismes, sí, ja és més que significatiu. Per tant, el Ricard Carreras Valls no anava pas desencaminat. És clar que jo, com a descobridor de l'Amèrica del Nord, en benefici del rei Enric VII d'Anglaterra, era un home de llengua i de cultura catalanes, de les quals participava el seu fill Sebastià, encara que potser hagués nascut a Venècia, cosa que no sabem per cert, i que hi hagués passat una part de l'infantesa.